Ràdio Estel.
El Departament de Salut canvia el model perquè es valorin aspectes com ara l'impacte de la malaltia en les activitats diàries, entre d'altres. El termini d'espera màxima s'amplia i oscil·larà entre els 6 mesos i un any. En són excepcions el càncer amb 45 dies i la cirurgia cardíaca amb 2 mesos. Mentrestant, les negociacions sobre les retallades continuen encallades. Als professionals, després de la trobada d'ahir, no els agrada l'última proposta de la Generalitat, que consisteix, entre altres coses, a reduir a la meitat el complement de destí i que repercuteixi aquesta quantitat en la paga de Nadal. Sembla que no hi ha solució a la vista i tenim, novament, ben a prop, possibles mobilitzacions que poden ser molt negatives per a la cohesió social i per al benestar i el bé comú dels ciutadans. Avui intentarem aclarir tot plegat amb Jaume Jiménez, secretari general adjunt de Metges de Catalunya. Serà després de l'informatiu. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel. Amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes notícies de les últimes hores. Els ministres d'Economia de l'Eurozona ajornen l'ajuda urgent a Grècia. Després de la reunió d'ahir a Luxemburg, els ministres insisteixen que no es planteja la sortida de l'euro de Grècia. Malgrat això, han ajornat el pagament d'un segon rescat a l'espera de l'informe dels experts de la Troika sobre les finances gregues.
I a Barcelona, centenars de persones es van concentrar a la plaça de Catalunya per protestar contra les detencions d'alguns indignats que consideren injustificades. El moviment 15M ha anunciat que presentarà una querella contra el conseller d'Interior, Felip Puig, i els agents que van participar en el desallotjament del 27 de maig al Parlament de Catalunya.
El cap de llista de Convergència i Unió a les eleccions, Josep Antoni Duran Lleida, va dir ahir que la immigració no s'ha administrat amb rigor els darrers anys i això ha fet que els ciutadans reaccionin, fet que converteix aquesta qüestió, segons va dir, en un problema. D'altra banda, el líder democristià va revelar en una entrevista a Catalunya Ràdio que Zapatero li va oferir ser ministre i que ell ho va rebutjar.
I en esports, ahir van operar Felai del lligament encreuat del genoll esquerre i estarà uns 6 mesos de baixa. D'altra banda, la Federació Catalana va ratificar Johan Cruyff com a seleccionador.
El Departament de Salut ha modificat el sistema de gestió de les llistes d'espera perquè es tinguin en compte aspectes com ara la qualitat de vida o les possibilitats de supervivència.
Així, el criteri mèdic serà determinant per decidir qui supera abans i es valoraran aspectes com ara les limitacions que la malaltia implica en les activitats de la vida diària de la persona, el dolor i la progressió de la malaltia. A més, Salut ha rebaixat de 16 a 12 les operacions amb temps d'espera garantit i ha allargat el termini per ser operat. Abans era de 6 mesos en tots els casos i ara oscil·larà entre els 6 i els 12 mesos. En queden al marge les intervencions de càncer i cardíaques, que tindran un temps d'espera de 45 dies i 2 mesos, respectivament. Com a novetat, quan s'exhaureixi el termini d'espera, el mateix departament contactarà amb el pacient per negociar una sortida de la situació.
El Departament de Salut ha informat que les llistes d'espera han augmentat d'un 4,6% en el primer trimestre d'aquest any en relació amb el mateix període de l'any passat.
I al mes de juny hi havia prop de 70.000 pacients en llista. Escoltem les raons que exposava ahir el conseller de Salut, Boi Ruiz.
La gent s'haurà d'esperar més i això també afectarà moltes coses. Dit això, deixeu-me que digui que també l'any passat van tenir un creixement que no és un problema solament de recursos econòmics al creixement de la llista, sinó també és un problema de gestió. És a dir, l'any passat, amb recursos econòmics suficients, la llista espera va créixer un 10% i alguna cosa més sense que creixés la població.
D'altra banda, l'Institut Català de la Salut ha llançat un ultimàtum al personal sanitari per retallar 45 milions d'euros d'aquí a finals d'any. L'ICS planteja suprimir aquest any la meitat del complement de destí, que no recuperaria l'import que es deixaria de cobrar, oscil·larà entre els 400 i els 1.200 euros. En cas que els sindicats ho rebutgin, les alternatives passen pels interins. L'ICS proposa acomiadar-ne 1.500 o bé reduir la jornada laboral de 6.000. Aquestes idees han sortit a la taula sectorial reunida ahir a la tarda i que ha acabat sense acord. Després d'aquest informatiu parlarem amb el secretari adjunt del Sindicat Metges de Catalunya, Jaume Jiménez, que va ser precisament ahir en aquesta reunió.
Canviem de tema. Els ministres d'Economia tornen a ajornar l'ajuda urgent a Grècia, però neguen que aquest país hagi de sortir de l'euro.
I s'accepta que Grècia no complirà aquest any els objectius de dèficit marcats per l'Eurogrup i el Fons Monetari Internacional i, per tant, se l'ajudarà. Ara bé, continuen bloquejats els 8.000 milions d'euros del segon rescat, els diners que en principi haurien de servir al govern grec per pagar nòmines i altres despeses aquest mes d'octubre. El motiu és que no està enllestit encara l'informe dels inspectors de la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional, que ha de certificar que es compleixen els plans d'austeritat.
Tornem a casa nostra. El candidat de Convergència i Unió per Barcelona a les eleccions del 20 de novembre, Josep Antoni Duran Lleida, va alertar ahir que ara per ara la immigració ja és un problema.
Segons Duran, aquesta qüestió no s'ha administrat amb rigor durant els darrers anys.
Està molt bé pensar i garantir el dret de l'immigrant, però també hem de ser molt curosos i molt exigents amb el que fa referència als deures que aquests han de practicar. I molts no els volen practicar. Per tant, en el futur hem de fer possible que qui no vulgui practicar aquest deure de la integració, aquí no hi ha de fer-hi res.
El candidat de Convergència i Unió per Barcelona a les pròximes eleccions generals, Josep Antoni Duran i Lleida, ha dit també que la immigració ha provocat que els ciutadans es trobin que el seu pis no es ven a preu de mercat perquè cada dia van més immigrants a comprar la botiga del costat o s'adonen que el nivell escolar dels centres públics on van els seus fills s'endarrereix, diu, per la presència massiva d'alumnes nouvinguts.
Altres notícies més breus de casa nostra. Centenars d'indignats es manifesten a la plaça de Catalunya de Barcelona en protesta per les detencions a causa del bloqueig del Parlament.
El moviment ha mostrat el seu rebuig al procés obert per l'Audiència Nacional pels aldarulls davant del Parlament el passat 15 de juny, que van dificultar l'accés dels parlamentaris a la cambra. Els integrants del 15M han mostrat el seu suport a les persones encausades.
El president del grup de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, Oriol Pujol, ha aplaudit aquestes detencions.
I també ho han fet els portaveus dels altres grups parlamentaris. Iniciativa per Catalunya Verds, en canvi, considera innecessàries i contraproduents les detencions.
El govern català mira de revifar l'aeroport d'Alguaire atraient operadors turístics que portin esquiadors estrangers.
Per la Generalitat, els turoperadors són l'única sortida immediata per a la viabilitat d'un equipament que va costar 95 milions d'euros. Això s'ha de sumar al que costa cada mes tenir-lo obert. Ara només té una connexió regular a Palma al cap de setmana.
I el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges ja ha venut 27.000 entrades quan queden només 3 dies per l'inici.
El festival, que tindrà lloc del 6 al 16 d'octubre, ja ha venut, com dèiem, 27.000 entrades anticipades, 5.000 més que l'any passat. Una nota positiva que el director atribueix a l'evasió que porta el cinema a moments de crisi. Diu que veure cinema fantàstic, on habitualment es derrota el monstre o l'adversari, és una espècie d'exorcisme.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem amb el repàs de l'actualitat, amb l'entrada dels administradors del Banc d'Espanya a les caixes que han hagut de ser recapitalitzades amb diners públics. S'està fent pública informació sobre els abusos dels seus gestors. L'última a fer-se pública ha estat, segons acabem de saber, el de l'exdirector general de Nova Caixa Galícia, que hauria cobrat uns 8 milions d'euros per prejubilar-se.
L'exdirector José Luis Pego té 54 anys i la indemnització que ha rebut és en funció dels exercicis que li quedaven per jubilar-se i el sou que cobrava la caixa. En total, 3 dels directors actius de l'entitat s'han embutxacat 23 milions d'euros pel seu cessament. Aquesta quantitat representa el 13% del valor actual de la Caixa. El Banc d'Espanya controlarà el 93% de Nova Caixa Galícia i va haver-hi d'injectar gairebé 2.500 milions d'euros.
Encara sobre temes econòmics, bancs i caixes d'estalvis han elevat les comissions que cobren els usuaris pel manteniment de comptes i l'ús de targetes de dèbit d'un 15%, així com pels crèdits i les hipoteques, segons dades del Banc d'Espanya.
Les entitats financeres han optat per apujar les comissions setmanes abans de presentar els resultats en els nou primers mesos d'aquest 2011. Concretament, les comissions per manteniment i administració de comptes corrents han assolit al setembre el 25,8 euros de mitjana davant dels 22,36 del desembre del 2010, fet que significa un encariment de 3,44 euros, un 15,3% més.
I la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Elena Salgado, va dir ahir que la prioritat en aquests moments per combatre la crisi del deute a Espanya és l'ajust fiscal, malgrat el seu impacte negatiu en el creixement econòmic.
I Elena Salgado ha negat qualsevol contradicció amb Alfredo Pérez Rubalcaba, que va qüestionar aquest cap de setmana les retallades, afirmant que el candidat socialista a les eleccions del 20N es referia a la pròxima legislatura. La ministra va dir ahir que les mesures d'austeritat sempre tenen influència en el creixement a Espanya i a la resta dels països, i va afegir que la qüestió està a establir prioritats en aquest moment, en el curt termini, per aquí i per a nosaltres, és una prioritat, diu, la consolidació fiscal.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. Les forces del Consell Nacional de Transició de Líbia han intensificat en les últimes hores els combats a Sirte, la ciutat natal de Muammar al-Gaddafi, i l'últim bastió dels lleials al dictador.
Els combatents asseguren que han aconseguit el control de la barriada on va néixer el dictador, que continua en parador desconegut. Centenars de civils estan atrapats a la ciutat i veuen com els gaddafistes els fan servir d'escuts humans. La Creu Roja ha enviat un comboi a la ciutat que, després d'un intent fallit a causa dels enfrontaments, ha pogut finalment arribar a l'ajuda a l'hospital de Sirte.
Mentrestant, el Consell Nacional de Transició va tancar ahir la formació del govern provisional després de fortes desavinences en el repartiment dels ministeris. I parlem d'un cas que va commocionar ara fa uns anys Itàlia. El Tribunal d'Apel·lació de Perugia va absoldre ahir la jove nord-americana Amanda Knox, acusada de l'assassinat de la britànica Meredith Kercher l'any 2007.
Després de l'última vista del procés i prop de 10 hores de deliberació, el tribunal ha decidit finalment que tant Knox com el que aleshores era el seu nòvio, Rafael Solecito, són innocents i que els fets que se'ls imputaven no van existir. Segons la fiscalia, Knox i Solecito són els responsables de l'assassinat de Meredith Kerstner, trobada morta apunyalada i mig despullada el novembre del 2007 a la casa que compartia amb Knox a Perugia. La reconstrucció dels fets, feta pels fiscals, estableix que la jove britànica no volia participar en un joc sexual, per la qual cosa Get va violar Kercher mentre Solecito la subjectava i Knox va apunyalar-la.
Un total de 172 policies de l'estat mexicà de Nuevo León han estat detinguts des del cap de setmana fins ahir mateix per ser investigats pels seus presumptes nexes amb el narcotràfic, segons ha informat una font oficial.
I d'aquest grup, 142 estan sota investigació i els altres 30 es troben en situació preventiva per ampliar la informació sobre la seva presumpta relació amb la delinqüència organitzada.
I la Fundació Nobel va anunciar ahir que mantindrà el Premi de Medicina per al canadenc Ralph Steinman, un dels tres científics distingits amb el guardó, malgrat que va morir ara fa 3 dies a causa d'un càncer.
La notícia de la seva mort no ha transcendit fins hores després que es fes públic el guardó i per això la Fundació entén que s'ha obrat de bona fe perquè es pressuposava que estava viu. Durant unes hores hi ha hagut incertesa sobre com quedaria el Nobel de Medicina.
I un apunt sobre Cuba, la dissident Comissió Cubana de Drets Humans i Reconciliació Nacional va denunciar ahir que al setembre hi va haver almenys 563 detinguts per motius polítics a l'illa, la xifra més alta, segons diuen, dels últims 30 anys.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el davanter holandès del Barça, Ibrahima Felai, estarà 6 mesos de baixa després de l'operació en el lligament encreuat anterior del genoll esquerre a què es va sotmetre ahir, segons van explicar els doctors que el van operar Ramon Cugat i Ricard Pruna.
Mentrestant, Erika Vidal, que es va fer una lesió muscular a la cama dreta al Molinón i que haurà d'estar entre 7 i 10 dies de baixa, s'haurà d'incorporar a la selecció francesa perquè els seus metges valorin el cas. El migcampista Manxec rebrà aquesta setmana l'alta mèdica del trencament al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer el passat 13 de setembre.
Recordem que aquest cap de setmana no hi ha lliga pels compromisos internacionals de seleccions. 14 jugadors blaugrana marxen aquests dies amb els seus equips nacionals. I seguim parlant de lesions perquè l'Espanyol va saber ahir que el defensa Juan Forlín té una fissura al 5è metatarsià del peu dret a conseqüència del partit d'aquest diumenge contra el Madrid.
Així doncs, Forlín anirà a Múrcia per ser visitat pel traumatòleg que el va operar al març d'una fractura en aquest mateix dit i que el va deixar fora de l'activitat durant l'última fase de la temporada.
Us expliquem també que la Federació Catalana de Futbol va fer oficial ahir que Johan Cruyff seguirà sent el seleccionador català absolut, tot i que s'havia comentat que l'holandès podria deixar el càrrec.
Cruyff es va reunir fa uns quants dies amb el nou president de la federació, Andreu Subies, que no havia tingut cap contacte amb el seleccionador des que va guanyar les eleccions fa 6 mesos. Johan Cruyff, doncs, tornarà a dirigir la selecció catalana en el partit aquest Nadal.
I els millors tenistes espanyols, amb Rafa Nadal al capdavant, participaran el dia 22 en l'homenatge benèfic al mític Andreu Gimeno, que es farà al Palau Blaugrana.
I l'extenista guanyador del Roland Garros i finalista en l'Open dels Estats Units passa per una delicada situació personal i econòmica i la Federació Catalana li ha volgut donar un cop de mà, organitzat un clínic i un minitorneig que Andreu Gimeno ja ha agraït.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre informatiu. Avui es farà l'acte inaugural del curs a la Universitat Ramon Llull. A l'ESADE Fòrum de Barcelona, el degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Miquel Tresserres, pronunciarà la lliçó inaugural titulada La funció social de la universitat en un temps particularment incert. La rectora de la Ramon Llull, Esther Jiménez Salinas, presidirà una jornada on també participaran l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i el secretari general d'Universitats de la Generalitat, Antoni Castellà.
I precisament l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, ha finalitzat el seu viatge de 4 dies a Nova York per visitar la comunitat hispànica de la ciutat. El cardenal Sistac ha estat convidat per l'arcabisbe de Nova York, Timothy Dolan, que també és el president de la Conferència Episcopal dels Estats Units. El cardenal ha pronunciat diverses conferències, entre elles una al seminari interdiocesà de la ciutat i també un discurs davant la societat bíblica americana. També han tingut lloc reunions de caire diplomàtic amb el cònsol espanyol a Nova York i amb el nunci als Estats Units.
I precisament l'episcopat nord-americà és notícia perquè els bisbes dels Estats Units estan preocupats per la llibertat religiosa al seu país i és per això que han constituït un comitè per fer-hi front. Segons l'arcabisbe de Nova York, Timothy Dolan, president dels bisbes nord-americans, la llibertat religiosa està atacada d'una manera nova i sense precedents. Segons Monsenyor Dolan, si no s'actua ara, les conseqüències seran greus. En els últims mesos, diverses administracions nord-americanes han pressionat a l'Església i als fidels per actuar en contra de la seva consciència en matèries com ara l'avortament o el matrimoni. La resposta dels bisbes ha estat la creació d'un grup d'estudi i d'ajuda jurídica. Principals titulars de portada a la premsa: La Vanguardia, Salut evita demores en la cirurgia del càncer i el cor. El Periódico, les llistes d'espera es prolongaran fins a un any. El Punt Avui, també sobre aquest tema, l'espera per ser operat s'allarga fins a un any. I encara també sobre aquesta qüestió, el diari Ara, més llistes d'espera.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País. 3 directius de Nova Caixa Galícia reben 23,6 milions d'euros pel seu cessament. El Mundo, un empresari confessa a la jutja pagaments a Blanco i 2 diputats del PP i el BNG. L'ABC, amb una fotografia de la jove nord-americana Amanda Knox, titula Amanda Knox, absolució, amb polèmica. I acabem amb el diari Público. L'Eurozona no arrenca.
Paraules d'amor, el programa de Ràdio Estel sobre educació i família. Aquesta setmana, l'educació de l'afectivitat, la necessitat d'ensenyar als nostres fills a expressar els seus afectes i les influències que reben per part dels mitjans. Cada dimarts a les 9 de la nit, Paraules d'amor, amb Àngels Montuenga, amb la direcció de l'Associació Fert i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aturades en aquesta xarxa viària. Comencem parlant d'aquesta autopista del Garraf, amb trams de retencions entre Viladecans i Sant Boi, venint cap a Barcelona. També a l'autovia A2 continuen les aturades a Sant Vicenç dels Horts i més endavant al cinturó de litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Autopista B23 són trams de retencions aquí a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí, entre Esplugues, la Diagonal, tot d'entrada a Barcelona. I l'autopista del Vallès és una altra via molt plena entre Sabadell i Badia, venint cap a la Ciutat Comtal, i molt lenta de sortida entre el Nus i Torre Baró, tot plegat en aquesta autopista C58. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Resavis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet hem de parlar d'una incidència de Rodalies de Catalunya en aquests moments a la línia R2 Nord. Els trens que circulen en direcció a Barcelona ho fan amb demores d'uns 10 minuts per una avaria a les instal·lacions entre Montmeló i Mollet. D'altra banda, advertir als usuaris del funicular de Gelida que resta fora de servei per avaria. S'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic funciona amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. Avui parlem d'una jornada que de nou lleva amb cel absolutament serè arreu del país, llevat d'algunes boires i boirines matinals a llocs molt enclotats de l'interior del quadrant nord-est. A la resta llueix el sol. Parlem d'una jornada, a més, que vindrà marcada per temperatures molt similars a les d'ahir. Per tant, parlarem de màximes que tornaran a fregar els 30 graus a molts punts de l'interior, mentre que al litoral quedaran amb temperatures d'entre 25 i 26 graus centígrads a tot estirar. En qualsevol cas, les temperatures a primera hora del matí són baixes. A les 6 s'enregistraven temperatures de 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 9 a Girona i 11 a Lleida. La situació en quant al vent vindrà marcat per vent fluix i direcció variable a primera hora del matí i de nou a la nit amb terrals al litoral, i durant les hores centrals de la jornada doncs dominarà el vent de component sud en conjunt fluix amb cops moderats. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Als professionals de la salut no els agrada l'última proposta de la Generalitat, que, entre altres coses, consisteix a reduir la meitat del complement de destí i que repercuteixi en la paga de Nadal. L'Institut Català de la Salut ha fet un ultimàtum al personal sanitari per pactar unes retallades que, de moment, no aconsegueixen el desitjable consens. L'ICS planteja suprimir aquest any aquesta meitat del complement i també, en el cas que els sindicats ho rebutgen, les alternatives passen pels interins. L'Institut Català de la Salut proposa, per exemple, acomiadar-ne 1.500 o bé reduir la jornada laboral de 6.000 d'ells. Parlem d'aquest tema, de les negociacions, que ahir van continuar amb una nova reunió, amb Jaume Jiménez, secretari general adjunt de Metges de Catalunya. Senyor Jaume Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Com està la situació en aquests moments? Podem parlar de bloqueig?
Podem parlar d'una situació on hi ha una proposta que per Metges de Catalunya és inassumible, tan bon punt s'està posant damunt de la taula. Tal com diu vostè a l'inici de la conversa, una proposta d'una retallada, una nova retallada, no oblidem que ja seria la segona o la tercera retallada a nivell dels professionals de salut en general i dels metges en particular, i com a contrapartida, si no s'accepta això, pues, el tema de rebaixar un 25% la jornada a un conjunt de 6.000 professionals i treballadors de la salut, o bé fer una suspensió temporal de feina a 1.500, dels quals uns 420 serien metges, sense que això, sense que ningú garanteixi que a partir de l'1 de gener de l'any 2012 això s'aturi. És a dir, no tenim garanties de que, tot i que hi hagi la retallada, a l'hora de tornar a contractar aquests 1.500 professionals i, com dic, d'entre ells uns 420 metges, ningú garanteix que això tornem a la situació inicial.
Només aquesta garantia ja els faria acceptar un acord?
En podríem, diguéssim, parlar amb el sentit de que hi ha tot un seguit d'altres condicionants, no? El fet està de que, en principi, si això és així, o ja veurem si això podrà ser així o no, perquè entenc que no depèn tant de l'ICS com del fet de que si el pressupost per la salut per l'any 2012 és tant o més restrictiu que el que ha estat l'any 2011, difícilment l'Institut Català de la Salut podrà garantir això. Per la qual cosa estem, diguéssim, en una situació de difícil sortida, no?
Quina previsió hi ha ara? Continuaran les reunions per negociar?
Metges de Catalunya ja va dir ahir a la mesa que per nosaltres aquesta proposta no era acceptable i que tindria que millorar força amb el sentit de garantir i amb el sentit de a veure com i de quina manera el que s'està demanant, l'esforç una altra vegada que s'està demanant, pugui ser recuperable, com s'estan presentant, per exemple, en l'àmbit dels hospitals concertats. Si això no era així, si no era així, pues nosaltres ja ens plantejaríem el fet de donar per acabades les negociacions.
Hi ha un termini per considerar trencar
les negociacions? No. En principi no. Es va dir que l'Institut de la Salut enviaria per correu electrònic la millora de la proposta que es va fer a damunt de la taula i que cada sindicat decidiria el què.
Vostès, a banda de demanar aquestes garanties de readmissió o de normalització a partir de l'1 de gener, han fet alguna proposta concreta també de les retallades?
En principi això que s'aturi, perquè com li deia, des del maig-juny de l'any 2010 que hi va haver-hi el decret de la retallada del 5%, que ha suposat un 7-8% pels metges, ha anat continuant, és a dir, no només hi ha la mesura del fet de retallar el complement específic que significa el 50%, això, diguéssim, és una gota més dintre del got, no? Perquè aquí el que s'ha fet és reduir el número d'hores de guàrdia tant a nivell hospitalari com a nivell de primària, sobretot el tema dels complements de docència, els complements de coordinació de programes, etcètera. És a dir, hi ha tot un reguitzell de complements que s'han deixat de pagar, que ja s'han deixat de pagar sense que s'hagi portat a la mesa sectorial, és a dir, a la mesa de negociació, que amb alguns col·lectius de metges que, com poden ser els que estan fent guàrdies i que a més estan fent docència i altres complements, pot arribar a una reducció del 30%. Uh-huh. És a dir, insisteixo que no estem parlant només ara de la proposta que fa a l'ICS damunt de la taula. És a dir, Això ja és un seguit, és, diguéssim, la culminació de tot un seguit de, diguéssim, retallades que es venen produint des de maig-juny de l'any passat.
Hem parlat amb Jaume Jiménez, secretari general adjunt de Metges de Catalunya. Per tant, pel que vostè diu, ja per acabar molt ràpidament, si no hi ha continuïtat en les negociacions, hi haurà mobilitzacions?
No ho sé, en principi això, el que en principi qui té la pilota damunt de la teulada és l'administració, és la Generalitat de Catalunya. Si això tira endavant, suposo que algú haurà d'explicar com i de quina manera es mantindrà el nivell d'excel·lència de la prestació assistencial, per exemple, en 420 metges menys. Algú haurà d'explicar.
Novament, gràcies, senyor Jaume Jiménez, secretari general adjunt de Metges de Catalunya. Bon dia i que vagi bé. Fins una altra.
Gràcies, bon dia.
Una pausa, de seguida la tertúlia d'actualitat en el primer cafè de Ràdio Estel, que avui compartirem amb Ignasi Arbussà, amb Daniel Arassa i amb Ramon de Veciana. Abans de la tertúlia, com sempre, tindrem l'última hora informativa que d'aquí a un minut aproximadament ens portarà la Carolina Costa. Després de la tertúlia, novament l'actualitat a les 9 i el comentari de l'actualitat amb Manuel Milian Mestre, que és periodista, consultor i exdiputat. Tindrem una entrevista molt pròpia del moment que viu la comunicació i l'Església amb Francesc Rosaura, director del programa de televisió de Catalunya Signes dels Temps, que ara compleix 25 anys. Aquesta entrevista la tindrem pocs minuts després de les 9.
Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la Carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Sempre amb tu.
Hola, molt bon dia. El secretari general adjunt de Metges de Catalunya, Jaume Giménez, ha dit fa pocs minuts a Ràdio Estel que la proposta de l'Institut Català de la Salut és inassumible. Diu que no hi ha garantia que a partir de l'1 de gener del 2012 no continuïn les retallades en aquest sector. D'altra banda, el Departament de Salut ha modificat el sistema de gestió de les llistes d'espera perquè es tinguin en compte aspectes com la qualitat de vida o les possibilitats de supervivència del pacient. Els ministres d'Economia europeus han tornat a ajornar l'ajuda urgent de 8.000 milions d'euros a Grècia, però neguen que el país hagi de sortir de l'euro. S'accepta que Grècia no complirà aquest any els objectius de dèficit marcats per l'Eurogrup i el Fons Monetari Internacional i, per tant, se l'ajudarà. Almenys 13 persones, 12 d'elles xiïs, han mort avui a trets per un grup de desconeguts armats en un autobús a l'oest del Pakistan, segons informa l'agència EFE, citant una font oficial. I en esports, el davanter holandès del Barça, Ibrahima Falai, estarà 6 mesos de baixa després de l'operació al lligament encreuat anterior del genoll esquerre. D'altra banda, Johan Cruyff seguirà sent el seleccionador català de futbol. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Ei, 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 que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. 3w.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel al teu ritme. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Si et diuen que tens una ofertassa de llet i per cor a 75 cèntims, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 38 cèntims, és hiper millor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hiper cor. Preu hiper millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Daniel Arasa, periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família i de CinemaNet. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
També ens acompanya l'advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Baciana. Bon
Hola,
dia.
Molt bon dia.
I també comptem avui amb la presència del consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia, doctor Arbussà.
Hola, molt bon dia.
Bé, acabem de parlar amb el secretari general adjunt de Metges de Catalunya. Ens comentava que, bé, la situació és difícil. Ens ha acompanyat parlant de les negociacions que hi va haver ahir amb l'administració, Jaume Giménez, com dèiem, secretari adjunt de Metges de Catalunya. I bé, ell diu que la proposta de l'administració és totalment rebutjable. Mentrestant, coincidint amb aquestes negociacions, que podem dir que estan encallades, el Departament de Salut anunciava ahir el canvi de criteri sobre les llistes d'espera. No sé si, tenint en compte que tenim un gestor sanitari aquí, ens pot aclarir una mica què està passant. Es parla molt de la sanitat perquè realment està provocant.
Es parla molt, primer perquè és un departament molt important des del punt de vista econòmic. Jo crec que és el primer, és el més gran, en tot cas, en quant a despesa que té la Generalitat. Es parla molt de la sanitat perquè és el que toca molt directament al ciutadà.
Ens afecta.
Poca broma amb la salut, no?, perquè les coses són com són, i per tant té una repercussió tan mediàtica com de percepció per part del ciutadà, doncs no és molt important. Les retallades que s'estan fent jo crec que són realment d'economia de guerra, vull dir, caldria entendre-les com retallades brutals, i la sensació que un té quan contempla una miqueta aquesta situació és de que Salut ho està pagant tot, de la factura, és Salut qui té que realment treure les castanyes del foc, perquè el que se'ls està demanant, en tot cas, als treballadors de la salut, no és equiparable, en tot cas, als esforços de contenció que es puguin fer amb altres sectors. Però queda una pregunta, perquè segur que cada sector deu tenir també els seus plans. Per una altra banda, el tema de les llistes d'espera. La categorització de les llistes d'espera per segons tipus d'intervenció i segons gravetat, de fet, s'ha fet sempre. Eren els propis equips assistencials, els equips mèdics, qui valoraven, en tot cas, la prioritat amb l'atenció d'un pacient o un altre. Això es feia d'una forma menys estructurada, com es proposa ara, que el que es proposa és una sistemàtica d'estudi de com s'accedeix, doncs, a la intervenció quirúrgica en funció de gravetat. I unes certes garanties que el propi departament aporta sobre el tractament d'aquelles malalties, doncs, de rellevància, com sigui el càncer, com sigui la patologia cardiovascular, com siguin aquest tipus de... Jo crec que la mesura és correcta, és òbvia, i per tant jo entenc ja que s'estava realitzant encara que d'una forma menys sistematitzada i menys transparent.
Clar, però... perquè diem, sentim a dir, el criteri mèdic ara prevaldrà. És que no havia estat preponderant abans?
Segur que sí, però en tot cas d'una forma menys homogènia i probablement menys transparent, des del punt de vista de que ara el que s'està dient una miqueta és el ciutadà tindrà dret... a saber quina és la categorització de la seva malaltia i per què passa per davant d'altres o per què es queda més endarrerit que altres. No? Uh-huh. La fórmula és més transparent, és més objectiva. Jo crec que, de totes maneres, el criteri mèdic encara i així ens tindrà que prevaldre, perquè no totes les malalties són categoritzables en funció del mateix paràmetre, sinó que també és en funció de l'individu que les pateix. I, per tant, les fórmules matemàtiques, a vegades, el paper ho aguanta tot, però la fórmula pràctica probablement necessita de l'experticitat dels professionals. Jo crec que anirà per aquí.
Sobre els nous criteris de llistes o sí. Sobre les negociacions sí. De retallades, per sí. On vulguin, poden començar.
Bé, en primer lloc, les retallades són sèries. Això és una cosa important a tenir en compte. Però jo crec que hem de veure també la part positiva. En primer lloc, aquest aspecte de categoritzar, jo crec que és bo. D'entrada és bo. I potser que, com diu l'Ignasi, de fet ja es feia, encara que fos a nivell més intern de les pròpies clíniques o hospitals. Però, de totes maneres, pensar que això que s'ha produït potser ajudarà a que en el futur s'organitzi una mica més la sanitat, es prescindeixen de coses potser no tan necessàries, etc. No? Per tant, en principi, bo. Segon aspecte, jo crec que és interessant fer que la gent hem de tenir clar de que, tal com s'ha plantejat, sembla que es desmantella la sanitat, que la gent no, ni s'operarà ni serà atesa. Això no és veritat. Està portant una mica a l'extrem, o sigui, una mica com radicalitzant. No és tant ni molt menys, tot i que hi hagin retallades. I, per altra banda, referent als aspectes econòmics. Certament, la sanitat està absorbint una gran part de les retallades. En part és lògic, perquè és on és gastada més. Però hi ha un aspecte que jo crec que és on estan fallant els polítics i també la Generalitat. És en la exemplaritat. És a dir, certament hi ha que retallar del lloc on se gasten més diners, perquè allí és el nucli, la sanitat, ensenyament, encara que ens dolgui, no? Però no hi ha la imatge de que es retalla a tres bandes que, sent potser més petites, sí que són simbòliques. Per exemple, els salaris dels polítics. Home, potser si els polítics i nosaltres retallem tant el salari del Parlament o del que sigui, no és la quantitat, la mateixa quantitat, però és un símbol. Fa 3 o 4 dies es va arribar a un acord amb Hollywood de cara al doblatge del català. Escolta, vostè creu que és tan urgent el doblatge, més doblatge, més pel·lícules en català? Paguen més. O sigui, no és, ja, no és que jo estigui en contra de més pel·lícules en català, però escolti, potser això no és el més urgent en aquest moment. La gent no entén que et gastes diners amb això, crec jo. O les ambaixades aquelles, o els consells comarcals. És a dir, hi ha una sèrie de coses que no representa la mateixa quantitat de diners i, per tant, igual la sanitat o l'ensenyament hauran de retallar, però que la gent entendria i escolti, però aquest s'apreten el cinturó d'un altre costat. Sembla que a altres llocs no hi és.
La redefinició de les prioritats, aquesta és la gran qüestió.
No, coincideixo amb el que s'ha dit fins ara. És a dir, jo crec que si demà desapareixin els consells comarcals, ningú ho notaria. Sí que es noten les llistes d'espera perquè ho patim tots a la nostra carn. Llavors, crec que el discurs que va fer el senyor Mas l'últim dia esperava amb això grans mesures de quirúrgica política i centrat pel sector més dèbil, que és sanitat i educació. Crec que si s'han de fer mesures de retallades, s'ha d'anar a buscar una nova estructura d'estat, i això significa reduir estat i, per tant, no reduir serveis, sinó, perquè això és l'estat de benestar, sinó reduir un estat que és elefantiàsic, que hi ha un excés d'estat inútil, que únicament a moltes vegades serveix per donar llocs a polítics o despeses innecessàries. Si demà desaparegués un canal de TV3, o sigui, el 33 o el qualsevol d'aquestos, algú ho notaria? Jo crec que no. En canvi, amb el tema mèdic, tots al final, més aviat o més tard ho acabem pagant, sinó nosaltres, algú del nostre entorn.
En tot cas, algunes retallades en temes que vostès consideren menys urgents sí que es notarien, però això no vol dir que no estiguin justificades. Per exemple, el tema televisiu que vostè
acaba de dir una cosa de televisió. TV3, proporcionalment, és enorme en proporció al que correspon. Hi ha 3.000 persones que segurament el ciutadà entendria que en la meitat n'hi haurien prou. I que es paguen uns drets d'emissió, etcètera, que perquè es vol tenir una televisió allò superpuntera.
De qualitat.
Tal. Potser el país no pot permetre's això.
Estan d'acord, senyor Arbussà? Hi ha moltes complicacions aquí, perquè entrem en terrenys on poden sortir sectors socials que defensin a la seva parcel·la.
És complementari a el que jo estava dient, crec jo. O sigui, no, crec que no ens hem contradit gens ni mica, no? Si és cert, i possiblement altres accions que es poguessin prendre, doncs serien mal rebudes pel sector que li toca rebre. Però és que ara per ara el que veiem és que moltes d'aquestes accions estan recaient en el sector salut. I el que realment diuen els sindicats, jo tinc que apoyar el que estan dient en aquest moment, és de que si realment la factura del dèficit sanitari l'han de pagar els treballadors. Això realment jo penso que no es correspon a la realitat. El que no pots fer és dir, escolti, si hi ha hagut disbauxa en la creació de centres d'atenció primària tot hora, oberts 24 hores per atendre a un catalanet a la cantonada de més lluny, que em sembla perfecte si el país ho pot aguantar. Si ho pot aguantar, eh? Si no ho pot aguantar, doncs, escolti, anem fent priorització en quant a la despesa. Si s'han fet, diguéssim, bestieses amb això, el que no té que fer és pagar amb la meitat del salari dels no sé què, o posant contra les cordes els interins, que es trobaran sense feina si realment no s'arriba a un acord. Jo crec que és girar, diguéssim, la culpabilitat cap a aquell que no la té, que no té culpa d'això. En tot cas, el país es tindria que plantejar de dir, escolti, si vostès volen mantenir el nivell de salaritat que vostès s'han volgut donar, a veure, i els diners no hi arriben per aquesta banda, només hi ha dues coses, o es trasbassen d'un altre lloc o s'augmenta la pressió fiscal. Ara, això de dir, escolti, no, miri, ara, com que ara no hi arribem, doncs vostè cobrarà la meitat, l'altre que del carrer... Hi ha coses que jo crec que s'haurien de meditar molt i molt.
Perquè tenen alternatives, també.
Perquè, a més, la sanitat no ha estat mai ben pagada. O sigui, no ens pensem que realment el que estem fent és esquilmar el ric, No ho estem fent. Estem esquilmant a aquell que ja normalment se sent mal pagat i comparativament amb altres professions o comparativament amb altres sectors o amb altres països està rebent bastant menys del que teòricament podries contemplar com el que seria el seu estatus salarial. Per tant, el que estem primant és la fusta que ja es primeta.
Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el periodista Daniel Arasa i amb l'advocat i membre del Partit Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Senyor Arasa, volia afegir alguna cosa sobre
el sanitari? No, sí, coincideixo completament. Ara, potser una cosa que és diferent, però, per exemple, que ja comença la campanya electoral o precampanya electoral i algun candidat està començant a parlar molt d'incrementar els impostos. Clar, allò que es diu els rics, potser, jo no sé si això permetrà recollir gran quantitat de diners, però ho puc allò acceptar. Però pensar que el conjunt de la societat, en moments de crisi, el pots apretar molt més en impostos, es vagi molt en compte, perquè potser no és el moment més adient, no?
Per tancar el tema de les retallades, si els sembla, avui a l'entrevista el secretari general adjunt de Metges de Catalunya, Jaume Jiménez, ens ha dit que podrien els professionals estar disposats a acceptar algunes retallades si hi ha garanties de retorn a la normalitat l'1 de gener. Si no, podria haver-hi mobilitzacions. Què pensen que passarà? Doctor Arbussà, veu viable aquesta concessió de la Generalitat? O...
Home, que ha de ser reversible seguríssim. Perquè era el que dèiem, vull dir, si estàs aprimant la fusta que ja li queda poca,
s'ha tornat a engreixar.
En el moment que hi hagi el més petit brot verd, tindràs una pressió interna dintre del sistema importantíssim per realment retornar a la situació prèvia. Que en aquest moment jo crec que l'escenari no el contemplen a prou llarg termini com perquè la conselleria pugui garantitzar que les mesures siguin de retorn a data fixada, jo crec que en aquest moment la conselleria no està en condicions de poder-ho dir. Perquè és que, a més, no està ni a les seves mans. Probablement va en funció del punt més o punt menys que pugui estar l'interès de la deuta sobirana. Sí, o sigui, que és una cosa molt llunyana el que serien les seves pròpies...
Molt menys que l'1 de gener, que està aquí a la vora, no?
Sí. I, efectivament, estem pagant actualment 6 milions d'euros diaris d'interessos. Vull dir que la perspectiva aquesta no pot ser 1 de gener ni el millor dels supòsits. I en aquest cas, les mobilitzacions estan assegurades si fem l'equació de menys mitjans materials, menys sou i la mateixa demanda de qualitat assistencial. Per tant, tot recau sobre el personal sanitari, el qual ja té una càrrega de treball important, i sobre el que estarem és pressionant-lo més amb menys companys de feina, amb menys recursos, i el qual doncs, això donarà necessàriament amb una mobilització del sector justificada totalment, clar.
Hi ha un aspecte, perdó, que a vegades no en parlem, potser perquè s'ha gestionat potser millor, que és el tema de l'ensenyament. L'ensenyament també hi ha retallades, I no diguem, per exemple, jo estic a una universitat, la Pompeu Fabra, hi ha retallades, però s'han aplicat també sobre la part més dèbil dels professors associats, aquells que col·laboren i tal, hi ha hagut unes retallades impressionants en professors associats, no? Potser és perquè és més fàcil, perquè és aquest que no està en plantilla directament, etc. Però també ho estan sentint moltíssim, i això ha tingut també menys repercussió, però també és important, i que tampoc no podem oblidar que l'ensenyament també hi és, no? Almenys alguns sectors de l'ensenyament.
I tant. Bé, ja que parlàvem vostès d'influències llunyanes, parlem de Grècia, aquest país que ens sembla o ens semblava fins fa uns mesos més llunyà, però que és ben proper i ens afecta a tots. Els ministres d'Economia de l'Eurozona van decidir ahir ajornar l'ajuda urgent a Grècia, després de la reunió a Luxemburg. Insisteixen aquests ministres, però, que no es planteja la sortida de Grècia de l'euro. Un segon tram del rescat, 8.000 milions, doncs queda ajornat. Tot això mentre continua la incertesa econòmica. Què volen destacar?
Jo, amb això de Grècia, és allò del dit aquell que diu más vale una vez rojo que 100 amarillos, no? Vull dir, anem postergant una cosa que més aviat o més tard jo crec que acabarà arribant. Jo recomanaria que veiéssiu a YouTube, que aquests dies tornen a córrer, el discurs que va fer, em sembla que es diu David el Rojo, no? Aquell dirigent del maig del 68.
Daniel el Rojo.
Daniel el Rojo, perdó.
Sí, gràcies.
En el que es dirigeix a la cambra europea, de quin és el problema de Grècia? El problema de Grècia, segons explica ella, d'una manera molt simple, però crec molt entenedora, és que el deute de Grècia s'ha creat pels mateixos estats de la Unió Europea que han estat venent armes i el tema de préstecs perquè és el país d'Europa més armat precisament per la seva confrontació amb Turquia. No? Llavors, és la paradoxa aquesta de Grècia, és a dir, és un país que està a punt de quebrar precisament per la facilitat de préstecs que se'ls ha donat. Per altra banda, tothom sabia que eren uns governs corruptes en quant a la seva manca de transparència i això s'ha tolerat dins de la Unió Europea. Per tant, el tema de Grècia no és un problema grec, és un problema que s'ha generat des de l'interior de la Unió Europea i que s'ha d'afrontar ja. Jo crec que si féssim fallida de Grècia, potser el futur a tots ens quedaria més clar i no anar permanentment allargant aquesta agonia que jo crec que més tard o més aviat ens arribarà.
Uh-huh. Jo crec que fallida potser es tindrà que reconèixer, però no sé si realment seria fallida o seria suspensió de pagaments. Tècnicament jo crec que ja estan en suspensió de pagaments. El que s'està debatent és de si s'aporta o no s'aporten uns determinats milions de milions d'euros, per poder pagar les nòmines, això és el clar exemple de que realment tu no tens el sistema de realment poder fer front a les teves obligacions de pagament. El que jo sí que crec és que el discurs ja no tindria que ser aquest, el discurs tindria que ser és de quan és la quita que es produeix després d'una suspensió de pagaments. Perquè Grècia per si sola, per la seva pròpia economia i pel seu teixit industrial, molt poc, a més, i molt basat justament en la subvenció del tercer sector, és incapaç de retornar ja tot el deute que té, és incapaç. Ja t'ho fan, el reconeixement explícit en aquests moments. No? Per tant, el tema està en dir, escolti, a veure, de lo que deu, quan queda? Perquè la totalitat, impossible. Per tant, racionalitzem-ho, algú perdrà pel camí, que suposo que és el gran problema, perquè hi ha molts bancs, tant francesos com alemanys, doncs, que tenen deute sobirana posada en allò sense gaires garanties, i per tant aquí hi ha una quitança que segur que s'ha de fer, que és l'única manera de viabilitzar aquest país. Els 8.000 milions d'euros que s'han de donar per arribar a les nòmines, jo crec que és un element bastant tangencial en aquest moment.
Sí, jo coincideixo que és un assumpte que jo crec que inclús per psicosi de la societat europea cal que la senyora Merkel i Sarkozy prenguin una decisió de dir anem a sortir-nos endavant de lo de Grècia. Jo dic, no només per la quantitat econòmica, sinó perquè cal passar pàgina, entrar potser en aquest aspecte de la quita, etc. No? I com una segona reflexió de tipus diferent és de dir, Grècia representa només el 2% de l'economia de la Unió Europea. Com és possible que aquest 2% faci trontollar tant tot? És que llavors potser les estructures que tenim són molt febles. I per tant, probablement hi ha que anar d'una altra manera. Més Europa, en el sentit de posar camins cap a una major integració i formes de control, etc., molt més comuns que no pas fins ara.
Mm-hmm. Alguna cosa més? El tema de Grècia...
El que és curiós és la posició de Gran Bretanya respecte a aquest tema, que estem veient que el primer ministre i el ministre de Finances surten traient pit conforme la bondat d'haver-se quedat al marge de l'euro. És cert, o sigui, si ho mires des del punt de vista estrictament de la Gran Bretanya...
Però pot ser puntual, és puntual.
És cert, el que demostra és una enorme insolidaritat sí. Respecte a un projecte comú que era l'Europa Unida.
Sí.
I això crec que realment s'ho tenen que fer mirar.
Que a més, vull dir, ara ha sortit aquest problema, però és que possiblement, és més, segurament si no hi hagués l'euro, els problemes haurien sigut més grans globalment, no?
Mm-hmm. Avui a la tertúlia amb el periodista Daniel Arasa, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb l'advocat Ramon de Veciana, passem a parlar, si els sembla, dels indignats. I és que ahir a Barcelona centenars de persones es van concentrar per protestar contra unes detencions de 4 dels 22 identificats pels aldarulls que van bloquejar ara fa uns mesos al Parlament, unes detencions que consideren injustificades. Un dia més parlem dels indignats. Quina és la situació, segons vostès, de tot aquest moviment... uns mesos després de néixer.
Bé, respecte a aquestes detencions, jo n'estic totalment d'acord. Em sembla molt bé que aquell que fa uns aldarulls pugui ser identificat, pugui ser processat, si cal. No vol dir que se'l condemne, processat. I em sembla molt bé que això que van fer per impedir accés al Parlament, etcètera, sigui, hagi de passar per la justícia com qualsevol altre que fa coses. O sigui, aquest el que no pot ser és que aquests tinguin immunitat davant de tot. I, és més, crec que en molts aspectes s'hauria de fer el mateix. I vaig a posar un exemple de violència sistemàtica i estic convençut, no els puc conèixer, però que una part d'aquests deuen ser els mateixos. Per exemple, cada un dia al mes, cada dia 25, un grup de persones que es declaren catòliques van davant de l'Hospital de Sant Pau, allà van a protestar pels avortaments, etc. Ara no dic si estratègicament està bé o no, però el fet allà, sistemàticament surten gent que els volen apallissar, que els insulten... I per què els mitjans? Primer, perquè els mitjans no donen mai això. I segon, perquè aquests no han de ser processats quan ataquen uns altres que es manifesten pacíficament. Poso un exemple de que hi ha que utilitzar, hi ha que aplicar les mateixes normes per tothom. El que no pot ser és que en aquest cas pel Parlament es faci, el qual em sembla bé, i que per altres coses que són tan violentes o més, i que a més no és una vegada sinó sistemàtic, desapareguin i ningú digui res.
Ha parlat vostè d'aquests grups que es manifesten davant de clíniques on es practiquen avortaments cada dia 25, si no recordo malament.
Sí, però vull dir, un pot estar d'acord o no, però...
Hem de dir que n'hem parlat,
ho fan,
de vegades, nosaltres.
Ho fan d'una forma, primer, legal i després sense cap violència. Uh-huh. Perquè han de ser agredits i insultats sistemàticament, inclús per pegar-los, etc. I també és terrible pensar que els mitjans de comunicació de Catalunya, això passa aquí a Barcelona cada mes, no diuen res. Això és tremendo.
Jo crec que la policia i l'Audiència Nacional està fent un favor al moviment de 15M. És a dir, si el moviment de 15M és un moviment pacífic o pacifista, doncs que els netegin d'elements violents, jo crec que és un favor que els estan fent. Els estan identificant aquelles persones que dintre aquest moviment poden rebentar, o de fet han rebentat aquest moviment amb actuacions violentes. Per altra banda, la injustificació, que m'expliquin què significa. Jo he vist atestats dels Mossos d'Esquadra amb fets similars amb aquests, precisament quan van intentar o van agredir a Rosa Díaz a la Universitat Autònoma, també es van produir fets molt similars, i he tingut accés a l'atestat, i realment és un atestat molt ben fet. Vull dir, els Mossos d'Esquadra, quan fan identificacions, les fan molt ben fetes i concretant molt bé a qui es deté i per què es deté. Per tant, crec que són detencions totalment justificades, i com diu el senyor Arassa, una cosa és el processament i una altra cosa és que hi hagi una condemna, tindrà que haver un material probatori, un judici contradictori, i si realment aquest senyor és culpable d'algun fet violent, doncs endavant i que el condemnin, no?
Jo estic totalment d'acord amb el que dèieu. L'única cosa que no em lliga és el timing d'execució d'això. Ha passat massa temps. Quan alguna vegada doncs, he pogut assistir a alguna escola de pares, una de les coses que sempre m'explicaven és dir, si has de donar a fer un càstig amb algun fill teu, que el propi fill tingui consciència de la relació entre el mal fet i el càstig. Si l'allunyes... La bondat, diguéssim, pedagògica del càstig la perds perquè el fet està molt llunyà. Sí, i per
tant,
no hi ha la relació.
Els fets del Parlament van ser a finals de juny, si no recordo malament. Per tant,
tres ja... mesos i pico, sí. més enllà, no? O sigui que realment dius...
Dos mesos i pico, vaja.
Quan ja ha passat tant temps i probablement, a més, alguns d'aquests barroers que utilitzaven la violència, unes escenes que l'altre dia, la veritat, des que les veies per la televisió que les repetien, i et continuaven indignant, O sigui, realment pensaves de lo animals que podem arribar a ser quan realment perdem el nostre nord i ens fa portar la riada, Per tant, dius, escolti, això sí, d'acord amb la no deixar impunes aquests actes, però, diguéssim, la relació entre el fet i el càstig tindria que estar molt més propera, per ser molt més efectiva. Ara què ens surten? Ens surten els familiars d'aquesta gent que estan detinguts, que es mobilitzen per la injustificació, perquè són nanos joves, que no sé què... I ara ja és una altra història, perquè ha passat massa temps.
El que passa és que amb timing judicial això és molt poc temps, és a dir...
Sí, desgraciadament sí, és veritat, tens tota la raó.
És una reacció gairebé immediata, però per un tema judicial, parlant de les retallades, a justícia hi ha retallades i hi ha jutjats que estan pràcticament paralitzats. Us ho dic per experiència pròpia, en assumptes que fa més d'un any que no es mou un paper, però no es moure físicament, vull dir, ni tan sols prendre una resolució sobre assumptes que afecten a gent, incapacitacions, temes urgents, no? Per tant, aquesta reacció és gairebé immediata. I d'altra banda, doncs això és inevitable, no? que els familiars es mobilitzin. A mi el que em sorprèn una mica és aquesta presentar-los com si fossin uns bebès, unes persones càndides. No, uns senyors que són majors d'edat, responsables, i per tant han de respondre del que han fet. Això no cap dubte.
Cap dubte.
El tema dels indignats, tot aquest gran moviment, tindrà certa influència en el procés electoral, ja que parlava abans el senyor Arassa de la precampanya i la campanya. Es faran notar, es volen fer notar, creuen vostès, o no serà tant com a les municipals?
No, jo crec que es voldran fer-se notar. No sé quin nivell d'influència globalment poden tenir, potser poca, però, de totes maneres, en algun aspecte, jo crec que, i en part positiu, alguns candidats alguna cosa hauran captat de cara tant al plantejar les seves propostes com en les formes de fer-ho. Per tant, en aquest aspecte pot ser algo de positiu, que alguna cosa té de positiu aquest moviment, en el sentit de, com a mínim, posar en evidència que hi ha coses que no funcionen. Però sobre el resultat electoral, jo tinc la impressió que serà poca la influència.
Sobre el resultat electoral, preguntava més sobre la campanya, si es faran notar, si tindran molts titulars...
Jo imagino que sí, que jo crec que el dia que ens vingui un Rajoy, dic Rajoy perquè és el més representatiu, que dona la impressió que és el que ha de guanyar les eleccions, suposo que li sortiran d'alguna forma algun determinat grup, si més no per fer-se notar. No?
Bé, senyors, ho deixarem aquí. Només una pregunta molt ràpida, en el mig minut que ens queda. Què pensen del que va dir ahir Duran Lleida sobre els immigrants? És una declaració estratègica? És realment el que pensa molta gent, que els immigrants tenen drets, però també deures?
Segur, segur. O sigui, la immigració és molt important i hem
de rechaçar... O és assumir potser un discurs massa radical, bueno, que convé assumir.
I cal dir una cosa, clarament rebutjar la xenofòbia. Això d'entrada total. Per Catalunya, no, en aquest sentit, claríssim. Ara, reconèixer que la immigració crea uns problemes i que la gent s'ha d'integrar, em sembla, o tendir-se a integrar, crec que tampoc no és negatiu de dir-ho.
Una relació estratègica. Convergència ha tingut molta fuga de vots cap a Plataforma per Catalunya, casualment. Per tant, no crec que sigui perquè sí.
Res a afegir, eh? Jo crec que està molt ben definit, com ho diu el Daniel.
Ho deixem aquí. Gràcies, Daniel Arasa, Ignasi Arbussà i Ramon de Baciana. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Ara de seguida l'actualitat amb Carolina Costa i Ramon Castelló. Després entrevistem Francesc Rosaura, director del programa de televisió de Catalunya Signes dels Temps. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.